europea. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Podeu ser informats al web d'IV3 Notícies i demà a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a un nou capítol d'Entre avui i demà, per al qual hem escollit la paraula polisèmica concurs. Què penseu vosaltres amb aquesta paraula? Que vos ve al cap primer de tot? Segurament uns vos veureu davant la televisió jugant en família el jo en sé més que tu, d'altres pensareu en un ensurt econòmic important i d'altres veureu en la paraula concurs una competició constant. És el que té la polisèmia, que ens fem nostres els significats. Concurs, com dèiem, és la nostra paraula polisèmica d'avui, concurrència de persones o d'esdeveniments en la primera excepció, o de projectes com els 23 que opten el concurs arquitectònic del futur recinte firal de Palma, o de trasllats com els 53 docents que deixaren les illes a un dels darrers concursos convocats. Concurs també és la competència oberta entre diverses persones que es troben dins un mateix ordre de condicions per triar-ne la millor o les millors. I qui diu persones també diu vaques frisones.
Creo que el nivel de los animales de Menorca, de los ganaderos de Menorca, que es excepcional a nivel nacional.
I és que no és gens fàcil preparar els animals pel concurs.
Generacions enrere d'inseminacions i després quan tens animal s'han de tractar els darrers mesos, sobretot, d'una manera especial, l'alimentació, el maneig i una suma de petits factors que ara després m'ho han resultat.
No jugarem al joc de la oca, però ens va bé per recordar que els concursos televisius ens han acompanyat des de que la tele és tele. David Ordines, benvingut d'Entre avui i demà, com estàs?
Moltíssimes gràcies, estic fantàsticament.
Si a un home com en David Ordines li dic la paraula concurs, que fa?
Home, no, al revés. No m'escarrufa gens. És el que més m'agrada del món. Jo crec que ha estat la millor feina que he tingut a la meva carrera i ha estat el regal més gros que m'han pogut fer. I, a més, disfrut.
Què ha passat en David Ordines des dia 1 de Jo en sé més que tu en el dia d'avui?
Home, m'ha donat pau. Jo fa 20 anys que me dedico a l'art, diguem, o a cantar o a estar damunt d'escenaris, i sempre tens aquella espineta. I això m'ha donat, els primers anys estaves una mica més preocupat, però els darrers anys com que te dona una miqueta de pau, de saber que tens una coseta que te dona alegries i te dona alegries diàriament, no? I en el final de mes ve una nòmina que ve molt bé.
Han de ser realistes.
Sí, la vida és així, la vida és així.
Quants de programes duis de Jo en sé més que tu?
Per mi l'altre dia van gravar els 1580.
Riu-te'n.
T'imagines?
No.
Són molts. Però, clar, passen tan aviat, són tants, i passen tanta gent i tantes coses que no ho sembla, tu, no ho sembla.
I sempre estàveu allà a Canostra, perquè al final vos ficàveu dins Canostra.
Completament.
la gent ho diu, David, que jo te veig, David, que avui estava menjant un espagueti i quasi me faig mala via perquè no s'han sabut aquesta...
A mi m'agrada la gent que són soldats, són com a soldat del programa. Te venen i te venen com a, amb aquesta actitud com a emprenyats. I te diuen, jo te mir cada dia. Jo te com, com si dir, es que escolta, és que jo no sé veure, o sigui, no puc pensar un vespre o un sopar sense veure't tu, no? Això és tan xulo i és tan guapo que te venguin i te diguin...
I reuneix famílies.
Exacte. I sobretot també crec que el que hem aconseguit en Jon Sé Més Que Tu, que crec que és de lo que estem més orgullosos, és la gent jove. Perquè una societat en la que els streamings i les xarxes socials els estan apartant completament de la realitat, un programa com Jon Sé Més Que Tu, que és d'aquí, gent d'aquí, agafa la família, se posen a sopar o se posen al sofà i juguen entre ells, mos diuen que intenten contestar les preguntes, canten les cançons, ballen amb els més joves i els més grans.
I com anem de nivell de coneixements en aquestes illes en general? Ser generós?
Mira, jo no puc xerrar perquè jo som el primer que ho som fatal amb això, som fatal. I a més, mira que en dic de preguntes, eh? I de, no se me queden. Perquè després vaig a una reunió i em dic, oi, mira, tinc una dada curiosa, sabíeu que... I després faig, no me'n record. Bé, hi ha de tot, com a societat hi ha de tot, hi ha gent que en sap més, hi ha gent que sap més d'una cosa i manco d'una altra, i te trobes coses que te sorprenen, com per exemple en temes musicals, em sorprèn que la gent no conegui Queen, no? Però n'hi ha. Hi ha gent que no conec Queen. I clar, jo me sorprèn, però me sorprèn perquè jo els he viscut de prop, no, i ells no.
És generacional, en el final.
Completament.
Senties l'altre dia en els companys de Xiu Xiu, en Mònica Borràs, parlant de Dallas.
Exacte.
I els companys de Xiu Xiu, que són bastant més joves que en Mònica i jo, no sabien que era Dallas ni en JR ni ningú.
No, jo me sonava ja de, com a de mumara. Me sona més de sacudit de Dallas, de lo que se feia a mi. Dallas, amb un jota aquell. Però no ho vaig veure, jo, Dallas.
Però així anem aprenent un poc tots i mos feim més intergeneracionals.
Completament.
Què se pot contar des backstage, és a dir, del que hi ha darrere d'un concurs com Jon Sé Més Que Tu?
Això jo crec que és de lo que estem més orgullosos. Mira que t'he dit, no només de l'èxit, evidentment, que estem molt orgullosos, però l'ambient que han creat a Jon Sé Més Que Tu jo crec que ha estat la clau per durar tant d'anys, també, perquè fa més de 6 anys, no?, que ho feim. Hi ha molt bon ambient. I posant molt d'esforç en que els concursants arribin i estiguin molt a gust. I les dades estan allà. O sigui, no hem tingut mai cap aquí que digui jo no torno. Tots volen tornar i, de fet, passa quasi setmanalment de gent que agafa altres amics i tornen a venir, perquè passam una jornada molt divertida, molt reins, la cosa és molt dinàmica, és molt ràpid, intentant fer-ho el més ràpid possible, i hi ha molt bon ambient. Jo crec que això és el principal.
Dues coses que potser ara pensa la gent. D'on treuen tantes preguntes? Com ho fan?
I no, tenim uns guionistes meravellosos, clar, que s'hi posen en sèrio, perquè n'han de treure molts i molt ràpid.
I l'altre que deuen pensar, però això com se grava? Que estan tots un mateix lloc i en graven 5 a l'hora, que pots contar?
Exacte. Bé, això jo crec que ja, en el principi, com que ho duem com en secret, però ara ja comença a sabretzar. O sigui, per fer més fàcil, sobretot pels concursants, no tenir-los cada dia a les 9 allà preparats, en gravam 5 cada dia. Cada jornada de gravació són 5 programes, per tant, feim tota una setmana. I els que guanyen tornen l'endemà, que normalment fem jornades de dues jornades o 3 seguides, no? Feim dimarts, dimecres i dijous, i se'n graven 5 cada dia, i els que guanyen han de tornar l'endemà, han de saber, i això és molt més fàcil. La gent a vegades no ho sap i diu, no, jo no venc a concursar, perquè sap que... No, veniu un dia, és veritat que has de demanar lliure, perquè gravam de matí, i molta gent que fa feina ha de demanar lliure, o agafa un dia de vacacions, o el que sigui... I veniu un dia, m'ho passant superbé, feim 8 horetes i cap a casa.
I és una experiència, a veure, aquest trio que ha duit tants i tants i tants de programes...
Sí, eren els 3 que no en fan un.
Clar, aquests s'adonen haver hagut de demanar un excedent, sí.
Bé, ells eren estudiants, o sigui, acabaven d'estudiar, o sigui, n'hi havia un que acabava de la carrera i estava esperant plaça de professor, l'altre que estava entre feines, un altre que tenia feina, però al final ho va deixar perquè volia fer altres coses, o sigui, ho teníem bé.
Molt bé. I avui quin és l'equip que dius aquests té pinta de que duraran bastant?
Bé, ara tenim uns menorquins que són fantàstics, són els autòctons, són repetidors, ja havien vengut un parell de vegades, eh? I aquesta vegada han enganxat una bona ratxa i ho estan fent molt bé. I estan agradant molt, són molt simpàtics, reïn molt, ja. Quanta més confiança hi ha, més experiències...
I la gent balla.
La gent balla molt. Aconseguint que balli gent que no ha ballat en sa vida. Allà se balla tothom.
I en David Ardines, que és un tio de música i de show...
Sobretot poc ridícul. No tenim ridícul. Que m'és igual ballar, encara que ho faci malament.
Vale, el premi de Moni més alt que s'ha donat, quin és?
Bueno, el cul de sacs em varen dur quasi 90.000 euros per mi. I ara, però ara tenim un pot de 190.000 euros, ara estem.
No hi ha truco, eh?
No.
Això no està amanyat.
Que va. Evidentment, la gent diu, ostres, són molt difícils. Clar, les preguntes de la final són molt difícils, perquè trobam que jo en sé més que tu, abans de demostrar que en saps més que la resta per arribar a la caixa porta. I és vera que jo tinc ganes ja que s'obri ja.
Si en David Ordines hagués de participar com a concursant un concurs de la tele, actual o antic, sí. Quin seria?
Ostres, tu, a mi jo veia molt un, dos, tres, m'agradava molt. I aquell també, el precio justo. El precio justo. No sé si se m'adonaria bé, perquè no sé si m'adonaria bé, però el precio justo a jugar, te'n recordes? Hola, tu. Aquest vaig viure molt de prop.
Molt bé. No sé si has fet mai de concursant.
No. Venga. M'he fet mai de concursant.
Això, com te sentiries de concursant?
Ostres, crec que seria molt dur. Seria molt dur perquè per mi faria ridícul a qualque moment.
No, pensant que no. David Ordines, mos veiem a la tele i vetres.
Vinga, i en tu a la ràdio.
Adéu.
Entre avui i demà. De dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Siempre apareces en los divorcios, en las peleas, en los negocios, en las cloacas de la amistad. Destruyes confianzas con la puta vanidad, siempre te muestras ruin y perverso. Ante el clamor de los sentimientos, eres el lastre de un soñador. No te importa nada, ni la muerte, ni el amor, dinero cruel. Ahí estás tú,
estás
rugiendo en las entrañas de nuestra dignidad. No importa qué, todo da igual. Ahí donde tú estás está la mezquindad.
Dinero cruel, canta Daniel Higiénico, que estreny sobretot en moments de crisi. Només una dada, els concursos de creditors presentats a les Balears han augmentat pràcticament un 51% en el segon trimestre de 2025, segons les dades que va publicar recentment el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. En total se varen registrar 578 procediments i la gran majoria corresponen a persones naturals, no empresàries.
De nuestra dignidad. No importa que todo da igual.
Avui xerram d'aquest sentit de la paraula el concurs de creditors amb en Joan Pere Capllong, que ell és advocat, professor de dret concursal a la Universitat de les Illes Balears i també el màster d'advocacia. Com estàs? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres avui. Molt bé, avui que parlam d'aquesta paraula, concurs, entenc que si jo a tu t'he dit concurs, també tot donen escapes, procediment concursal, més que un concurs de televisió, no, Joan Pere?
Sí, desafortunadament sí, perquè m'hi dedic, així que és el primer que me ve.
Efectivament, és el teu dia a dia i, a més, també ensenyant a futurs missers, que també és importantíssim. Idò, comencem explicant breument què és un concurs de creditors.
Mira, un concurs de creditors és una eina, perquè a mi m'agrada explicar-ho com una eina, tot i que és un procediment judicial, però és una eina per ajudar aquelles empreses i persones que estan en una situació difícil, que la llei tècnicament li diu d'insolvència, a sortir-ne, no? Perquè tothom pensa en l'antiga quebra, no? La fallida,
sí.
que tenim associada com a una eina destructora.
Sí.
I en realitat l'esperit del concurs de creditors és ajudar a sortir d'una situació difícil.
Joan Pere, i qui pot sol·licitar aquest concurs de creditors?
Mira, la llei, des del 2003, està pensada com un procediment universal. Per tant, pràcticament qualsevol persona, tant física com jurídica, pot sol·licitar el concurs. Hi ha unes excepcions, per exemple, les corporacions públiques, una entitat pública, una administració pública, el govern, un ajuntament, no se pot declarar en concurs. Però les persones privades, totes. Tant una empresa com una persona física no empresària, com una persona jurídica patrimonial, vull dir, qualsevol entitat.
Vale, això sí que és un canvi de paradigma, no parlar només de persona jurídica, sinó també de persona física.
Sí, sí, la veritat que sí. A veure, abans també hi havia possibilitats de persona física, el que passa que abans del 2003 hi havia una dispersió de procediments que era tot bastant més complexa. La llei del 2003, l'actual llei, bé, ara és un text reforç de la llei concursal, però bé, de la llei concursal del 2003, sí que va unificar i va crear un procediment amb vocació d'universalitat. I inicialment, lògicament, més pensada per persones físiques empresàries, és a dir, autònoms,
sí, sí.
Però la llei no ho limita. També ha cabuda persones físiques no empresàries.
Val. I quan una empresa, quan una persona física arriba en el punt de que ha de sol·licitar un concurs de creditors, què és el que passa? Quins són les primeres passes?
Bueno, això ja sí que varia molt en funció de si és un empresari o no és un empresari. Si és un empresari, ja sigui física o jurídica, la llei ho estableix com una obligació anar a un concurs de creditors, a no ser que hi hagi una altra solució de l'insolvència, és una obligació acudir al concurs de creditors per sortir-ne d'aquella situació, ja sigui pel camí de refinançar el deute i seguir endavant, que hi ha una sèrie de mecanismes dins de la llei concursal amb aquest propòsit, com per liquidar de forma ordenada aquella empresa. I són els dos camins possibles que hi ha a la llei. Per tant, què ha de fer? Pues acudir a un advocat especialitzat, tenir tota la documentació al dia i en regla, els impostos, etc. I preparar la sol·licitud de concurs, que tota una preparació, i sol·licitar el concurs al jutjat. A partir d'aquí hi ha una tramitació judicial. En el cas de persona física no empresària, si bé és un procediment únic, se simplifica. També se suposa que hi ha l'obligació, però és més difusa. Què ha de fer una persona física que tingui moltes deutes? Pues, evidentment, assessorar-se. I si compleix els requisits, s'ha de reunir un gran volum de documentació, perquè se demana molta documentació, per acreditar que és un deutor de bona fe. I si compleix tots els requisits i s'ajunta tota la documentació, se presenta una sol·licitud de concurs amb sol·licitud d'exoneració del passiu insatisfet. La famosa llei de la segona oportunitat, tècnicament se diu així, exoneració del passiu insatisfet, se tramita un procediment que, si no té béns al seu nom, s'ha simplificat molt i ara s'estan tramitant molt ràpid i en pocs mesos, al voltant de 3 mesos, pot quedar lliure de deutes.
En general, Joan Pere, són procediments llargs, costosos, se demana molta documentació, però en general com definiries aquests procediments?
A veure, el concurs d'empresa és llarg i costós. Això no... sense pal·liatius.
Ja, ja.
Un concurs mitjà, a pesar de que l'esperit de la llei era salvar empreses, la pràctica ens ha duit a que el concurs s'utilitza més per liquidar empreses que per salvar-les. I el procés de liquidació dura molt. La llei s'ha empenyat en intentar que s'escurci, que duri com a màxim un any, però el cert és que de mitjana els concursos estan durant de l'ordre de 5 a 7 anys.
Vaig.
Un concurs de persona física no empresària, ja t'he dit, està durant molt poc si no té béns a liquidar. Si té béns a liquidar, dura un poc més.
I creus que en general la societat o entenem bé que és un concurs, que hi ha estigma, que quan xerres de concurs ja xerres de fracàs? No sé, m'imagino que s'avui diferent, si és empresa, si és persona, però tu com ho vius? Com se viu?
Sense cap dubte, la nostra cultura no està preparada per la mentalitat concursal.
Ja.
Nosaltres venim d'una tradició romana on la fallida era molt mal vista. Vull dir, a l'antiga Roma, que és d'on el nostre dret veu,
sí,
els deutors anaven els convertien en esclaus, els ficaven a la presó o inclús a les èpoques més dures els mataven i els repartien en trossos entre els creditors.
Mira, sí, era, ja sí que venim
era molt bèstia.
Sí, sí, que venim d'una normativa dura, sí, sí.
En la qual aquí sempre hem tingut aquest estigma de que el concurs no és una cosa bona. Per tant, Si bé aquesta llei del 2003 va pretendre canviar el paradigma i convertir el concurs en una eina per solventar la insolvència, i la pròpia llei a l'exposició de motius deia que la sortida principal del concurs era el conveni i, per tant, aconseguir un refinançament i que l'empresa seguís, etc., salvar llocs de feina, etc., a la pràctica no ha estat així. La pràctica és que el 95%, per no dir més, dels concursos, durant els 20 i pocs anys que duim de llei concursal, acaben en liquidació. I els pocs que aproven un conveni l'acaben incomplint. Vull dir, hi ha menys d'un 1% d'empreses que aprovin un conveni i el compleixi. Per tant, l'objectiu no s'ha complit.
Perquè no hi ha ses eines, o ses eines sí que són?
A veure, el principal motiu és perquè quan les empreses acudeixen al concurs ja és tard. Per tant, aquesta falta de cultura concursal influeix en que no sigui efectiu.
Ens quedem un poc en la part positiva. A la eina que deies, l'oportunitat, i escolta, milionari tot d'una, que no esperar i que sigui massa tard, i també sempre posar-nos en mans de professionals. Avui hem xerrat amb en Joan Pere Capllong, advocat, professor de dret concursal a la Universitat de les Illes Balears i el màster d'advocacia, a partir d'aquesta paraula polisèmica, que és concurs. Joan Pere, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, a concursar, com estàs?
Per 25 precisos. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí en aquest concurs.
En aquest concurs, sí. Concurs és la nostra paraula, però tu t'ho has complicat una
sí,
mica.
Sí, jo m'ho he complicat molt. De fet, m'ho he complicat molt, sí, perquè era fàcil anar a cercar pel·lícules de concursos televisius o concursos aquí on la gent participa per un premi o així amb un presentador i que diu tu responen això, tu responen allò, però no, jo en aquesta m'apareixia fàcil. De fet, ara parlàvem abans de micro tancat de The Quiz Show, la pel·lícula en Robert Redford, que és meravellosa, però era massa fàcil. Era massa fàcil, així que he duit un concurs televisiu, però quasi agafat a en sa cantonada, perquè a vegades participar en un concurs televisiu i guanyar-lo i que sa fama te faci tocar el cel és només un punt de separada d'un camí que està fet de casualitats.
En el New York Herald del 26 de noviembre del año 1911 hay una noticia del ahorcamiento de tres hombres. Murieron por el asesinato de Sir Edmund William Godfrey, esposo, padre, farmacéutico y todo un caballero residente en Greenberry Hill, Londres. Fue asesinado por tres vagabundos cuyo móvil fue un simple robo. Fueron identificados como Joseph Green, Stanley Berry y Daniel Hill. Green, Berry, Hill. Me gustaría pensar que fue solo una cuestión de azar.
Ai, això és exactament el principi, una de les tres històries que compta en el principi, en aquests 8 minuts inicials abans dels crèdits, de la pel·lícula Magnolia, la segona pel·lícula de Paul Thomas Anderson, un dels directors més eclèctics i més viscerals a l'hora de narrar històries que hi ha ara mateix. No sé, a mi me fascina el que fa aquest tipus i me fascina el que fa en aquesta Magnolia. Tom Cruise, John C. Reilly, Philip Baker, Hall, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman i William H. Macy són alguns dels protagonistes d'aquesta història. De fet, un concurs de televisió en el que hi participen nins serveix de punt de partida de dues de les 9 històries d'aquesta Magnolia, d'aquest conte coral, aquí on cada una de les fulles va estirant una història, aquí on els personatges, com els pètals, no, d'aquesta Magnolia, se despleguen i mostren la seva bellesa i les seves ferides més profundes, que són unes ferides que encara sagnen i no són tan fàcils de tancar com pareix. La sinceritat de la història, amb el perdó com a taló de fons, sempre present, extern i intern, la converteixen en una obra absolutament demoledora que te deixa despullat davant del mirall, contemplant-te tu mateix i dient: això és tot el que som. És una pel·lícula tremenda. Si no heu tingut el plaer de veure Magnolia, no la vos perdigueu, perquè és demoledora.
També hi ha pel·lícules a recuperar. És que jo ara t'estava escoltant xerrar i mentrestant veia aquí algunes imatges de la pel·lícula i jo pensava, l'he vista, però és que ara la voldria tornar a veure, potser la veuria d'una altra manera.
És que la veus d'una altra manera. Clar, són 9 històries de 9 personatges que tenen un munt de capes, cadascun d'ells, no? I tu els vas investigant a mesura que vas veient la pel·lícula, a part de despuntar surrealista que té la pel·lícula, que té moments verdaderament surrealistes, que dius, què? Però és Paul Thomas Anderson, és que no té una altra definició.
Molt bé, i tornar a veure pel·lícules 20 anys després, o 10, o 15, o 3, també pot ser que les fa mirar d'una altra manera. Avui hem triat la paraula concurs, i quina és la teva segona proposta?
Un altre concurs, però un en el que el més important de tot és sobreviure.
Se la regala a un hombre que lo tiene todo. Esto es para ti.
¿Qué es?
Llama ese número.
¿Para qué?
Te hacen la vida divertida.
¿Qué es esto? ¿Qué venden ustedes?
¿Es un juego?
¿Un juego?
Específicamente diseñado para cada participante.
Oh, señor Van Orton. ¿Nos conocemos?
Eso creo, señor.
Investiga una empresa que se llama Centro de Recreo y Servicios.
Centro de Recreo y Servicios, és l'empresa que contracta Sean Penn per regalar-li un concurs en el seu germà, The Game. David Fincher, una altra vegada aquest director que mos encanta i que el duim a cada programa, crec jo. Encara no en duim tota la seva filmografia, però mos hi feim a prop ja. Què li regales a una persona que ho té tot? No? Això és el que se demanava Sean Penn sobre el seu germà, Michael Douglas, a la següent pel·lícula del director de Seven. I contractava una empresa que feia que participassis a un concurs sense que ho sabessis i que la teva vida fos molt més entretinguda. Massa i tot, diria jo, no? Un thriller tens, de tall molt, molt clàssic, on ningú sap res de res. Alguns diran que és una pel·lícula molt tramposa, però no hi ha trampes si un moment donat desvetlles tots els trucs, no? I tal vegada el tema és que te deixa encara de beneit quan te'n dones de tot el que han fet en tu durant tota la pel·lícula. A mi, sincerament, m'encanta que m'aprenguin per idiota, però que m'ho diguin després, no? És allò de... I, a més, t'he pres per idiota, que ho sàpis. Val. I tu dius... Ah, polissó! M'encanta. O sigui, m'apareix fantàstic que siguin capaços d'enganar-me i que després m'ho diguin, no? Que t'han enganat, o que després o un narrin de tal manera que tu te'n donis compte de que emoció enganyeu, no?
De que has participat en un joc.
De que he participat en un concurs.
Molt bé, exacte. Molt bé. I de seguim amb concurs.
Sí, participar a un concurs d'oposicions o unes beques se pot convertir a la passa prèvia a aconseguir un somni, sobretot si només tens 11 anys.
Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas?
Es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando. Como un pájaro. Siento como electricidad.
Siento como electricidad, Billy Elliot. En aquesta espècie de concurs d'oposicions que li feia un jurat davant una prova de ball que ell feia per aconseguir una beca per poder estudiar ball en el conservatori. Stephen Daldry aquí va fer una obra d'art. Però participar en aquest concurs, a més de ser el principi d'un somni, també pot ser un mal de cap, no? Si ets una família de miners desfeta, amb una situació econòmica terrible a l'Anglaterra de Margaret Thatcher. La pel·lícula de Stephen Daldry és una d'aquestes històries que t'injecten la seva energia, la seva força i el seu optimisme. Continua, te diu, segueix així, no pensis, deixa fluir la teva electricitat. I, a més, les interpretacions de Jamie Bailey i Julie Waller te deixen sense paraules. I el ritme, tant de la producció com de les emocions i, sobretot, de la música glam, la converteixen en una meravella que no vols que acabi.
Que bé, Billy Elliot, és vera que també va ser tot un fenomen, eh? Quan sí. Se va estrenar aquesta pel·lícula que forma part del paisatge cinematogràfic de, jo crec que d'una generació. Sí. Concurs és la nostra paraula. En Toni Camps sempre té el repte i el mèrit de triar una sèrie de pel·lícules i, a més, ell és una persona que no va a lo fàcil. Quina mos proposes ara?
Durant la crisi empresarial del 2008, un concurs de creditors fa que una gran empresa faci desaparèixer moltíssims de llocs de feina. De fet, tot un departament sencer.
¿Qué está pasando?
La empresa está suprimiendo departamentos. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas.
¿Va a despedirme?
3.000 despedidos.
Son buena gente, Jim.
Esto es un negocio, no la beneficencia.
Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto está mal.
Tengo una reunión.
El mayor está en la universidad y el otro irá en otoño.
The Company Man, John Wells, dirigia Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Chris Cooper i Kevin Costner en aquesta pel·lícula que narrava l'esdevenir d'un grup de persones que durant aquest concurs de creditors a una crisi econòmica, concretament a l'any 2008, feia desaparèixer tot un departament i acabava despedint 3.000 persones. És una pel·lícula ben dirigida, amb alguns moments durs, excessivament edulcorada en alguns aspectes i estandarditzada en qualque d'altres, però la química entre Kevin Costner i Ben Affleck, el petit paper de Tommy Lee Jones i la passió de Chris Cooper fan molt bona feina, punyint perquè sentis els efectes deshumanitzadors de perdre precisament això, una feina. Després desplega la seva idea sobre capitalisme nord-americà, de cultura de l'esforç, però és una pel·lícula que se veu molt bé i que te dona la dosi perfecta d'ànim. Vinga, va. Tu pots.
Sí, d'aquesta paraula resiliència, segurament, no?
Exacte.
De que caus i te vols aixecar com estaves, però potser t'has de reinventar.
Exacte.
També una micona de Company Man. Molt bona, sí, sí. Concurs a la nostra paraula, Toni Camps.
I què passaria si haguessis de participar a un concurs per mantenir la teva feina, que és despedir persones?
Hey, idiota, usted no debería estar consolándome.
Yo no soy psiquiatra, Bob, soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas?
No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos?
Por eso los admiramos nosotros, ellos los admiran porque persiguen sus sueños.
Pues yo no sé hacer un mate.
No, pero sí cocinar.
¿De qué está hablando?
Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? Aquesta és la feina de George Clooney, a Up in the Air, una pel·lícula de Jason Reitman amb Vera Farmiga, Anna Kendrick i el propi Jason Bateman. És una història que està plantejada com una comèdia, però no acaba de ser-ho, perquè el tema que tracta no ho és. Com rius d'una crisi com la del 2008. No? La pel·lícula d'abans que parlàvem, el que fa és impulsar-te a seguir lluitant i a seguir el que vols. Però aquesta te dona el punt de vista de la persona que despedeix i que un moment donat li diuen, escolta, o despedeixes a 20.000 persones o te quedes tu en el carrer. Com jugues amb això? No és una tragèdia. De fet, les angoixes i els somriures se fusionen a la perfecció en aquest, podríem dir, trama que te fa somriure. És clar que és raro que una pel·lícula sigui alhora tan amarga i tan dolça, tan intel·ligent i tan commovedora. És una pel·lícula que mos encanta i, a més, quan les actrius i els actors intel·ligents, com els d'aquesta pel·lícula, s'ajunten amb un director tan intel·ligent com ells, el resultat és magnífic.
Concurs és la nostra paraula. Antoni Camps té el repte de fer aquest llistat de pel·lícules a partir d'una paraula polisèmica. La tria és purament seva. Tu tens tota la responsabilitat, Toni Camps.
La culpa és meva, sí.
La culpa és teva. Amb quin acabam?
I acabam amb un concurs en el que tots els joves d'entre 12 i 18 anys estan obligats a participar.
23 de vosotros estaréis muertos. Solo uno saldrá con vida. ¿Quién? Eso dependerá de la atención que prestéis estos 4 días, sobre todo a lo que voy a decir ahora. Primero, nada de pelearos con el resto de tributos. Ya tendréis tiempo de hacerlo en el estadio. Hay 4 ejercicios obligatorios. Luego os prepararán individualmente. Mi consejo es que no ignoréis las tácticas de supervivencia. Todos queréis siempre coger una espada, pero la mayoría moriréis por causas naturales.
Los Juegos del Hambre és una d'aquestes pel·lícules o sagues de pel·lícules que varen marcar un punt d'inflexió a dins el món del cinema d'entreteniment. Dirigida per Gary Ross, en Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth i Woody Harrelson, a més de molt d'altres actors. El concurs aquí no és només un sorteig en el que s'atreu el teu nom d'una urna de vidre i decideixen si has de participar amb un altre concurs per sobreviure. Aquí se tracta d'una rivalitat social i econòmica en un món distòpic on els més rics trepitgen i s'aprofiten, igual que ja ho feien a la metròpolis d'en Fritz Lang, de la feina des de més a baix. És una de les sagues, ho dèiem abans, adolescents més conegudes del cinema, però no deixa de ser una història molt intensa, interessant, ben rodada, que apropa totes aquestes desigualtats que estan a tots els nivells socials, polítics, econòmics, a un públic que encara no en sap res de tot això. A part de, bueno, veure una Jennifer Lawrence, que és un plaer absolut només que estigui a la pantalla. A mi és una saga que m'encanta. M'han agradat molt els llibres i m'agrada molt tota la saga de ses tres, com a mínim, o ses quatre pel·lícules. Després aquestes prequeles que estan començant a rodar, ja col·laboren un poc més. Però, bueno, aquestes quatre primeres m'apareixen molt entretingudes.
I de los Juegos del Hambre i una paraula concurs que no m'has adonat cap concurs televisiu. Mira, coses de cinema.
Bueno, sí, la primera.
Bueno,
no, perdona, els dos protagonistes, dos dels 9 protagonistes, participen en un concurs televisiu i les seves històries venen a partir d'aquell concurs televisiu.
Que sí, vinga, t'ho compram. Va, Toni Camps, fins dimecres.
Araceli Bosch, salut i cinema.
Ok, Mr. Mix.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know.
Tres ràdios, memòria.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a les apreciacions aèries.
Els animals, perquè pica molt. Deuen tenir
al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Nadie jamás dice que el cuesta abajo hasta que no caemos al contenedor. La ley, todos vamos callando.
Los trapos sucios se lavan en casa hasta que un día nos quedamos sin jabón. Siempre vamos tarde buscando ayuda en el exterior.
El día de ayer cometí un error brutal. Llámate justo a ti.
Anem arribant al final d'un nou capítol d'Entre avui i demà. Avui han concursat Toni Camp, Joan, Pere Capllong, David Ordines, Joan Jiménez, Josep Escudé, Iker Hernández. Hem de baixar barreres i, com ens recordava David Ordines, d'aquell mític concurs que presentava Joaquim Prats a la televisió, ara hauríem de dir allò de a jugar.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Biel Moll Anglada, benvingut Entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, tu?
Jo molt bé, amb ganes de xerrar amb tu. Escolta, si a tu t'he dit concurs, que te venes cap primer de tot?
Jo en sé més que tu, 100%.
100%, no? Molt bé. En Biel, Moll, Anglada, encara no vos havíem dit, és concursant de Jo en sé més que tu, amb els autòctons, correcte?
Correcte.
Qui són els teus companys?
Els meus companys són en Tobal i en Huevo. Són els meus dos companys amb els que concursam.
Aquí tenim aquest trio concursant que ho estàu petant. Quantes setmanes duis ja en emissió?
La cinquena estem ja.
No està malament, no?
No, no, la veritat que no m'ho esperàvem i tot un gust, la veritat.
Molt bé. I aquí, a veure, explica'm-nos com va ser el germen s'inici de dir «Ei, i si me n'anem a jo en sé més que tu?» Com va començar això?
Pues mira, resulta que jo ja hi havia anat amb la meva cosina i una altra amiga i quan vaig entrar a viure amb ells, perquè vivim els tres junts i estem en un pis d'estudiants, et vaig comentar la idea de que hi havia molt bon ambient, hi havia molt bon equip, i bueno, i com que són com jo de caràcter, gent oberta, gent extrovertida, jo vaig pensar que no farien cap mal paper. I la veritat és que mos van presentar, i bueno, ja he anat un par de vegades, i ara aquesta és la tercera, i ara ja han caigut un poc més de peus. Però la veritat que mos va agradar tant l'experiència les altres dues vegades, que com que l'equip us tenia encantat que tornéssim a participar, doncs hi hem tornat. I mira, i aquesta vegada es veu que se m'ho està donant millor el concurs.
Bé, és que tu ja tens experiència, aquí l'experiència és un grau. Com vos preparau? Jo no sé, si agafeu diccionari, si vos posau a mirar la televisió, si, no sé, com vos preparau per a preguntes que no saps per on te sortiran?
Clar, no, és un poc, és el que dius, també és un poc et sabrà ubicar perquè són tres al·lòs de Menorca que estem concursant, diguéssim, un concurs de les Illes Balears, perquè la tendència és sempre més a demanar per pobles, per municipis, per jaciments, del que és més Mallorca i no tant Balears, i com que impacta un poc el fet de veure que són tres al·lòs de Ciutadella, no? que estem a un plató de Mallorca i no trobant com un poc rival que mos vengui a treure. Però la veritat és que nosaltres no paràvem, vull dir, en aquesta illa hem anat quasi per tots els pobles, agafàvem el cotxe, anàvem a una banda, anàvem a l'altra i mos ubicàvem bastant bé.
Molt
I jo
bé.
Crec que l'interès que tenim per allà on anàvem o per les coses que veiem o descobrim dia a dia de l'illa aquesta, mos crida l'atenció i és el que mos fa pues, participar.
Que
de la forma que participam.
Que bé, que bé. I també s'ha de tenir tranquil·litat, no? Que jo crec que més o manco estàu tranquils en general. Mira, anem a escoltar-vos una de les darreres intervencions de Jo en sé més que tu. Vos demanaven quin d'aquests dos programes d'IV3 Televisió se va estrenar abans i mira, aquí vos teníem pensant.
Gent de la mà.
Jo era molt petit. I record que Gent de la mà el van estrenar i jo record que es va xerrar que s'estrenava el programa.
Web com anant, que és d'Antoni Ballador.
Antoni Ballador.
I fa molt d'anys.
És molt
autòctor.
Jo diria Web com anant.
Va començar amb Atrantes.
Marcam Web com anant.
Web com anant.
I és correcte.
Web com anant, vareu encertar, eh? El vareu encertar.
Sí. Sí, sí.
Molt bé. Quina ha estat la pregunta que recordis ara que dius jo aquesta la podríem haver sabut?
Hi ha hagut unes quantes que, clar, és més que res el fet que el que deim nosaltres. Una vegada ets allà pensant, estàs a vegades un poc nerviós o la tendència sempre es me sona més aquesta. I a vegades de t'ho fa de cap teua, pues, ho veus molt clar i dius com han pogut dir aquesta quan, per exemple, m'ho veiem repetit i saben que no és aquella. Mm. Però has fet el programa, has fet d'estar allà en directe i de les coses aquestes que dius que creus que saps, però que després pues, te pots confondre. Mm. Però així com a pregunta que digui que no sabem és perquè l'han triada, no sé, és que n'hi ha moltes, mos van liar fa poc amb la teoria de la gravetat, que van dir que era de Newton quan realment era de Einstein i és cosa que se va mestres i de sobre i quan mos ho van dir mos van posar les mans d'altes cap, perquè ho diu un...
De la relativitat, vols dir? Ara m'apareix que t'has confós també.
Exacte, si vols m'he tornat a confondre.
De la relativitat, sí, Einstein.
Sí, sí, però el que t'ho dic, un ho diu, a vegades un ho diu tan convençut que els altres dos, quan t'ho saben, es deixen també com a confondre, perquè el que dius, vivint junts i els tres mos tenim tanta confiança que tampoc mos posàvem a vegades a discutir, diu, oh, pues pot ser, i a vegades entre els tres mos fèiem un taco a vegades que mos acabàvem confonent.
Però m'agrada aquesta idea de la convivència, no? Perquè igual que conviviu en el pis i per conviure també s'ha de deixar espai i s'ha de donar confiança,
exacte,
no? En els companys, sí. En el concurs deu ser molt similar.
Sí, és que jo crec que és això que també mos fa ser com un poc més especial, de veure'm molts tan sueltos, perquè el que dius, estem tot el dia vivint junts. Sí que és cert que cada un de nosaltres té la seva rutina de vida, però compartim espai, compartim moltes coses en el nostre dia a dia, i és el que mos fa ser tan, tan naturals entre nosaltres, perquè mos ho prenem com si... com, no sé, com a casa, i és el que, diguéssim, no fem cap paper davant la tele, som així de natural, nosaltres.
Molt bé, i escolta, no desvetllam cap secret si deim que són programes que s'enregistren, eh? Per tant, nosaltres a televisió cada vespre veiem programes que tu ja saps com acabaran. Vos demana Exacte. Molt els amics, les famílies, els papàs, les mames, per a veure com acaba això, heu guanyat, no heu guanyat, quant de dobbers heu acumulat? Vos ho demanen i vosaltres callau perquè no podeu obrir boca. Com va això?
Sí, la veritat que sí, que bo, cada família o cada grup d'amics va com va. Per exemple, la meva família no vol sobre. És com, bé, tu ho vés fent dia a dia i així m'ho estàs davant set a l'intrigats, però els amics sí, els amics volen sobre. I quan de dobles tenim, i quan vingueu a Menorca ja haureu de convidar coses. I es detenim a tots com enganxats.
Que bé, que bé. I tothom davant el televisor cada vespre per veure gent ser més que tu i per veure aquests cracs de... Sí. Que són els autòctons, que són... Com vos vau posar aquest nom, per cert?
Perquè cercàvem un nom així, enganxo, que mos definís un poc a nosaltres, i no ho trobàvem, i com que som tres atlots i tallants, diguéssim que com que xerran també així, salar més els articles i tot, pues, com que impacta un poc, veurem molt xerrar, perquè nosaltres xerram amb un, on la gent de Mallorca posa so, i van dir, pues, nosaltres som autòctons de la nostra illa, per tant, mos direm autòctons. I
sí.
Mira, mos va agradar i va quedar aquest nom.
Clar que sí, clar que sí. I, a més, hem de recordar que també és un concurs de totes les illes, que aquesta és una televisió
exacte.
De totes les illes, encara
exacte.
Que és vera que a vegades sembla que se fa tot des de Mallorca. Aquí queda aquesta petita crítica. Escolta, que fa un home com en Biel, concursant de jo en sé més que tu, estudiant, que no t'ho he demanat, perquè estàs estudiant...
Educació social.
Educació social, i a més, sabem que és una carrera que t'agrada moltíssim i que estàs a punt d'acabar. Que fa un home com en Biel molt llenglada abans d'anar a dormir?
Uf, jo m'agrada molt escoltar música, la veritat que sí. És un hobby que tenc, i si puc sempre antes d'anar a dormir, pum, una cançoneta m'ajuda molt, la veritat que sí.
I ja mos agrada aquest costum, perquè necessitem una cançó per baixar la barrera del programa, Biel. Quina mos proposes?
Mira, pues te diria una que m'agrada molt i que és bastant coneguda, Human, de Killers, la veritat que sí.
Beníssim, idò, amb aquesta baixarrança barrera del programa, i escolta, molta, molta, molta sort en els autòctons. Una abraçada des d'IV3 Ràdio.
Moltes gràcies, Araceli.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancers?